Bé, i com aquest cap de setmana tenim que estar a casa, nosaltres seguim donant-los idees de què fer, no? I ja saben que el confinament pues, es va acabar, diguem, la farina als supermercats i la levadura també, no? Per poder fer aquestes creacions gastronòmiques i per això avui amb Santi Cortés parlarem de què podem fer a casa i què millor que la nostra cuina tradicional. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Bé, es comencem, no? Perquè avui tenim tela, esperem que hagin esmorzat amb força, perquè si no, fins les dues ho passaran malament, eh?
Sí, perquè quan parles de menjar i tens fam, és com que... Vull dir que t'entra més fam encara
sí,
de la que tenies.
Exacte.
Sí. És un, vull dir, la gastronomia, que ara, bé, sabem tot el que està passant, que està tancat, doncs el primer que voldria dir és que forma part de la nostra cultura, de la nostra tradició, però d'una manera, jo crec que aniria lligada a tot, a la cultura, a la llengua, està quasi al mateix nivell. Tant és així que sabem, en pocs dies ho commemorarem, que en un 20 de febrer de 1274, ara farà 746 anys, si no estic malament, o sigui, ja en camí de 8 segles es va fundar la ciutat de Vila-real. I només 50 anys després, concretament el 1324, apareix un llibre que és molt conegut internacionalment, que és el que s'anomena el llibre de Sensoví. El llibre de Sensoví és un receptari antic, escrit en valencià, i la còpia més antiga es conserva a la Universitat de València, justament.
O sigui, Santi, estem parlant que el primer llibre de cuina que es té certesa de que existís està escrit, a més, en valencià?
No, a veure, hi ha també receptaris més antics, no? Com de Recoquinària, que és romà, i per tant tindria molts més anys, però d'època medieval este té una gran importància perquè és un compendi, com a tal, com un llibre de receptes que podem trobar avui en dia, que conté més de 200 receptes, imagineu, en aquell moment.
Sí.
Estem parlant del segle XIV. És ja a cavall, entrant en el segle d'or valencià, per tant, literatura de molt bona qualitat. I, per tant, és un llibre important, però també per una cosa, perquè la cuina italiana, la cuina occitana, doncs copia d'aquest llibre. Això ho sabem perquè realment el llibre de Catalunya és el mateix però ampliat, la còpia ja existia en aquell moment, ells no ho entenien com a còpia, igual que avui en dia alguns, sinó era una investigació posterior que ampliaven o una cosa així.
Per
no?
tant, Santi, estàs dient què va ser abans, la coca o la pizza? Perquè...
La coca.
La coca, per suposat. que és molt nostre.
La coca, fixeu-vos que aquesta paraula és curiosa, perquè en anglès tenim la paraula cake, que s'escriu cake. Avui ho mirava en alemany Kuchen, i coca en baix alemany, antic, volia dir més o menys el mateix que avui en dia, que és probablement l'origen d'esta paraula, que és internacional, jo crec que a través de la cuina, perquè eren un dels llibres que més es traduïen. Perdó. I el llibre d'Arte Coquinària, del segle XV, i la platina d'Onesta Voluptà i Valetudine, que és, diguem-ne, també la base de la gastronomia italiana, torna a dir, és del segle XV, per tant, és posterior, i copia d'aquest llibre, copia de la nostra tradició gastronòmica valenciana. Per tant, quan es posa en crisi el món gastronòmic, el món de l'hostaleria, es posen en crisi moltes, moltes coses. No. Hi ha un receptari posterior que també va ser molt copiat i també va ser exportat a, sobretot, l'Occitània i Itàlia, que s'anomenava el llibre del coc, que l'Ajuntament així ha fet alguna edició. El títol llarg és increïble, perquè seria el llibre de doctrina per a ben servir de tallar i de l'art del coc. Coc és cuiner. Això és, de qualsevol manera, potatges i salses compost per lo diligent mestre Robert.
Per apuntar aquest llibre, per memoritzar-lo, tela.
I este llibre té moltes coses del llibre de Sensoví, però actualitzades ja al Renaixement, ja seria cuina del Renaixement. A mi em va sorprendre, en un dels esdeveniments que sol fer la ciutat, de cuina medieval, quan ja fa un temps vaig quedar en els representants del món gastronòmic de Vila-real, Ximo, concretament, portava un maletí ple de llibres de cuina medieval. És a dir, quan anem a un restaurant, clar, un pla de paella.
Clar.
Realment, darrere, no sé quin ministre ha sigut el que ha tingut, ha dit la bestiesa esta de com que el món dels bars, del món gastronòmic, com que no afegir, no tenia cap valor afegit, una cosa així. Això és una barbaritat, perquè jo només de veure este home, este bon home, veí nostre, tot l'estudi que porta darrere, clar, tu t'asseus ahí al restaurant i te porten el plat, però el maletí de llibres a mi em va impressionar i ell ho tenia tot estudiat, el llibre de Sansoví el tenia estudiat, ell sabia, doncs, per exemple, que utilitzaven les cabets, ell sabia que n'hi havia 11 receptes on s'utilitza la llet i que sobretot era llet de cabra, tot això ell ho reproduïa, no?, en les seues receptes. Ell sabia que, doncs, per exemple, era molt important la carn de caça, els perdius, els torts, que així tradicionalment s'han menjat en el llibre de Sansoví, en este llibre quasi mil·lenari ja apareixen, les guales, fins i tot coloms salvatges, porcs senglars, llebres, llavors podeu imaginar que tot això... Però un ingredient que a mi m'ha cridat l'atenció, que utilitza molt el llibre, cita literalment, ablet d'ameles, s'ha dit, la llet d'armeles. La llet d'armeles apareix per a fer salses i coses així. És evident que les creguilles, les tomaques, com són posteriors, doncs no apareixeran, no, en este llibre. Però el fonament continua intacte. Vull dir, moltes d'aquestes receptes, per exemple, els bunyols, apareixen.
Clar, clar. O sigui, imagina't que ens creiem moltes voltes molt innovadors, però si no tens la base d'aquesta tradició, no, Santi? Moltes voltes diguem que la gastronomia no flueix. És més, a certs programes de televisió diuen que si no saps fer un bon guis, tot el plat està roí, no? I realment... tots aquests ingredients que s'han anat anomenant, no? S'utilitzen quasi per a fer de tot i sobretot en la nostra cuina així valenciana, eh?
Sí, sí. Un altre ingredient com a espècie importantíssim en el llibre és el safrà. Ah. Jo l'altre dia vaig fer un arrosset en costra, no sé si l'heu tastat mai, però així es fa, i el safrà doncs és un ingredient encara molt important, fixa't, que ja apareixia en el llibre de Sansoví el 1324, vull dir, i estem després també el sofregit, en valencià antic soengua, apareix ahí en el llibre i ja es feien sofregits, apareix el pebre negre, que per cert, és la segona espècie més usada després del safrà que he dit. La nou moscada també apareix. Vull dir, apareixen tota una sèrie d'ingredients que són completament familiars. Apareix ja una recepta de com fer els flaons. I els bunyols dolços i salats, com he dit. Vull dir, per tant, apareix tota una tradició que estem mantenint i que també hem de tindre doncs, una miqueta la consciència de que no la podem perdre, igual que cuidem el valencià, que cuidem el món de la cultura, el món gastronòmic també crec que transmet cultura, no? I per això és important. Sí, per això parlem avui d'ell.
Sí, també estic veient que tens així anotat que també hi ha moltes receptes en el llibre amb suc de taronja amarga, no?
Sí, perquè els tarongers amargs són anteriors a l'arribada de la taronja dolça, no? Moltes vegades s'ha parlat de com ha arribat així, que abans tenien vinyes, però ells ens anomenen borratxos i coses així, però el suc de taronja amarga doncs, també donava moltes possibilitats i apareix també en el llibre. I sabeu que amb això, avui en dia, fem mermelades, fem fins i tot algunes salses. Jo no sóc cuiner, això, un cuiner que us diga com s'utilitza, no siga cosa que diga alguna bestiesa, però que s'utilitza encara, la taronja amarga.
No, però la veritat és que m'ha agradat molt lo de aquest llibre, no? Que tan antic i que... tenim com la base per començar, diguem, a cuinar bé, com amb tradició, no? I estic veient que hi ha una pàgina web a la que podem accedir, no? A aquestes... Sí. Als plats, no? Que presenta aquest llibre.
Sansoví.com I aleshores el que fa és fer receptes de sensoví amb té, com així no la pronunciem molt, sensoví.com, hi ha fotografies d'estos plats, no? D'uns cuiners que els han elaborat seguint el receptari i han fet fotos. I aleshores és una manera interessant de veure com eren, eh? És curiós també que el llibre, per exemple, parla del llamàntol, el bogavante, no?
Sí.
Dels crancs, de bueno, tot tipus de crustacis, que ara ens semblen una autèntica meravella, i ho són, doncs ja es consumien, no? L'arròs encara no és tan freqüent en el receptari, però bé, ara quan es fem un arròs al llamàntol, almenys en part, pensem que és una tradició molt antiga.
Sí, em pareix curiós, no?, perquè això és història, com tu bé has dit, cultura, que moltes voltes pensem que al medievo a lo millor es menjava més mundà, més amb més pobresa, però fixa't que totes aquestes coses solem menjar-les ja, que tampoc són...
Sí, no? Probablement d'una altra manera, la conservació no és com avui en dia, no hi havia
Clar.
El tipus de neveres que tenim ara, no? O sigui, que en la neu doncs, feien forats en terra i mantenien ahí les coses durant temps, o salaven, però això continuem fent, no? La vaig jo, per exemple, salat per a conservar-lo, doncs encara forma part de la nostra gastronomia, que després el desalem. Vull dir, hi havia tota un món de la conservació que ha afectat també el gust que tenim per la cuina. Però vull subratllar, és una tradició de molts segles que cal cuidar, perquè és nostra. Nosaltres, el nostre estat, l'estat espanyol, és un dels que més visites internacionals rep, més turistes. I probablement té alguna cosa a veure la nostra tradició culinària, en la qual els valencians ens hem de sentir orgullosos perquè deu ser de la més antiga o de les més antigues.
Home, jo crec que tot el món que passa per València vol tastar el que és una bona paella, Santi, perquè t'he de dir que a Madrid moltes no saben fer.
Però la paella també té un component que els que són de fora no ho saben, que és que no en tots els llocs fa el mateix gust. Una paella de Vila-real és una paella de Vila-real, primer per l'aigua, el tipus d'aigua, la duresa, aquestes coses, i sempre n'hi ha algun ingredient, no?, que és el específic del terreny o alguna manera de cuinar. Per tant...
Sí, inclús canvia, diguem, canvia el que fiquem a la paella en funció de l'època de l'any en la que estem.
Efectivament, efectivament.
Exacte, en plan, si era època de carxofa, se li ficava carxofa, però una volta passa la temporada, doncs ja carxofa no es ficava a la paella.
És curiós el que dius, perquè el llibre de Sensoví doncs, té receptes, per exemple, de Quaresma. Que també és curiós perquè sembla ser que fins a finals del segle XV, en aquesta abstenció de car que havien de fer, s'incloïa l'ou i la llet. I aleshores apareixen receptes literalment veganes, que em sembla una autèntica modernitat, doncs
sí,
això ja apareix en el llibre de Sensoví, i en el llibre que he citat, que és posterior, el llibre del Coq, del segle XVI, ahir ja, com havien permès utilitzar ou i llet, doncs hauria d'utilitzar-lo, però sembla ser que no, perquè no s'havia assabentat de que l'Església ja ho permetia.
Clar.
Per tant, el món religiós, fixeu-vos fins a quin punt la cultura impregna la gastronomia i la gastronomia impregna la cultura, perquè has dit això, i és veritat, perquè depèn del que tens en cada moment de l'any, però també depèn, per exemple, en aquest cas, de les conviccions espirituals religioses, en el cas del nostre poble de tradició catòlica, doncs evidentment la Quaresma, la Pasqua, totes les litúrgies doncs, feien canviar la mona, per exemple. No?
Sí, clar.
No la pots menjar, no sé, al mitjat d'estiu.
No.
Menjar en el seu moment.
És il·lògic, no? I també m'ha cridat molt l'atenció lo de la llet d'almela, que ara, per exemple, està la moda, no diguem, de que la llet de vaca, no? Com si que s'ha deixat de costat, i tastem totes aquestes llets que creiem que són molt innovadores i molt modernes, però no, ahí estava, ni se llibre.
És important, jo crec, que la cuina àrab també, perquè este receptari doncs, clarament té una forta influència de la cuina romana i la cuina àrab. D'ahí que, bueno, això és una etimologia una miqueta de broma, no? Però que la paraula horchata, ja sabeu que diuen que quan va arribar el rei Jaume I, doncs una persona li va demanar, li va donar beguda, no? Una beguda blanca, i el rei Jaume I doncs, li va dir, això és horchata, no? Realment no ve d'ahir, no? L'horchata ve d'ordium, que vol dir ordi, eh? I l'ordi, doncs ja sabeu que és un cereal, la civada, eh? I d'ahí vindria el nom de horchata, però això és horchata, doncs encara perviu.
Sí, sempre fa molta gràcia dir això, no?
Les begudes es podrien tractar, no? També hi ha abundants gelateries, horchateries en aquesta ciutat que fan un treball magnífic i que sempre tenen això rodant ahí.
Sí.
I vull dir, és una de les begudes que podríem dir que està més associades amb la nostra cultura, la cultura valenciana. No només es fan a les comarques centrals, no?
Sí.
Alboraya, sinó que a Vila-real també en fem i de molt bona.
No, sí, nosaltres tenim de tot, Santi, no mos podem queixar, eh?
Efectivament.
I ara ja entrem en Vila-real a fons per parlar d'aquests plats típics que podem anar fent aquest cap de setmana o els venidors, no? Per si no sabem ja que estem molt avorrits de què tastar durant la setmana, no? Aixina que agafeu llapis i paper i anem anotant.
A veure, jo començaria per les olles, perquè com encara estem en un temps que avui no fa fred, però que sol fer fred, doncs són importants, i ahir també té molta importància l'horta, que a Vila-real tothom qui tenia un camp de tarongers doncs plantava alguna coseta més.
Clar.
I d'ahí suposa que la tradició, no? L'olla de cardets, per exemple, molt bona, es pot fer així més dietètica, o jo li fique botifarreta, corder, com toca, els seus cigronets, tot, no? I el seu caldo, i aleshores la faig una miqueta més substanciosa, però bé, ahir n'hi ha variacions depenent del teu objectiu, no? Si és aprimar-te o...
Clar, en funció de si estàs en operació de biquini o no, pues pots anar afegint o llevant les coses que desitges, no?
Sí, sí.
La següent, per exemple, és més d'amainar, no? L'olla de col.
De col, però fixeu-vos que ara estan de moda també, com hem dit, la cuina internacional, la col està fermentada,
sí.
Que utilitzen els francesos i els alemanys, doncs bé, sí, hem tingut tota la vida l'olla de col i hem utilitzat aquest ingredient, sí, sí. Una olleta de bledes, també.
També.
També és important els cigronets, la cansalà, sí. La panxeta, xoricet, no sé, l'olla de bledes a mi...
També t'agrada, no?
Sí, sí.
Som de bona barreta, també me pareix a mi. I després teniu així, això sí que me va agradar molt, perquè jo la olleta de la plana no la coneixia, i veig que és molt típic vostre, però exactament no sé què porta. Conta'm.
A veure, també depèn, no?, una miqueta de la casa, però són fesols, cigrons, batxoques tendres, també porta col, tomàquets, quereguilles, carlotes, naps... Vull dir, és la horta ahí dins de l'olleta, bàsicament, no?
Directament, no? És l'horta dins.
És una olleta típica, perquè havies parlat abans del temps, a molts pobles de la plana, que a vegades també l'anomenen olla viuda o olla de desdejuni, perquè es prenia els dies de l'abstinència quaresmal, en la quaresma. Aleshores, l'Església, no?, deia que no podien menjar amb car o greix, i per això esta olleta té molts elements dietètics, vull dir, és una olleta molt, molt sana. En alguns llocs, en comptes de posar arròs, posen col, suposo que depèn una miqueta de la tradició que tinguen, i així el poble s'ha promocionat, perquè sí que és veritat que és tradicional de Vila-real, l'olleta de la plana.
Sí, fixa't que m'agrada que estigues dient totes aquestes receptes, no?, que no porten realment car i som quasi per la quaresma, que estem a les portes ja des començar, i moltes voltes els divendres quan vas a per peix, normalment, que és el que se sol pinxar els divendres perquè ja no saps què pinxar, pues tenim unes altres opcions que a voltes no se'ns venen al cap, no?
Sí,
però
sí.
Clar, jo voldria saber quina diferència hi ha de totes aquestes olletes amb el putxero, per exemple.
A veure, doncs el putxero, doncs ingredients que té seria quereguilles, fesols, porc, cansalà, morro, orella, bàsicament també tot tipus d'ingredients, porta safrà. Jo crec que el putxero i l'olleta, o les olletes o les olles, és la manera de cuinar-lo. Jo crec que és la diferència entre un i l'altre, en com cuines eixe plat. I el putxero en pilota a Vila-real, doncs jo crec que és una de les coses que me recorde de la meua iaia, de fer el putxero en la piloteta ahí, és, jo crec que és bonic, fins i tot, no? Més enllà de que està boníssim, és un dels plats que em sembla més entranyable.
Sí, això, per exemple, en el meu poble es fa i es dedica especialment al Nadal. Sí. O sigui, estan les cases sí, que se divideixen entre la paella en pilotes o l'arròs de putxero en piloteta.
Sí, sí, sí.
És la diferència. I en ma casa som del arròs amb la piloteta amb el putxero.
Sí, sí, però com dic, és tot un art, eh? Vull dir...
Sí, en funció de la casa on menges, la pilota té un sabor o té un altre, eh? També, això és especial, eh?
És com quan parlem de lingüística, que en cada poble hi ha variants del mateix idioma, però en última instància cadascú parla d'una manera diferent, el que anomenem idiolecte, doncs també passa amb els plats, amb la gastronomia. Cadascú té un toc.
Sí, i ara ja passem a l'esgarrat.
L'esgarrat jo crec que és molt important per, més que res, la manera també de tradicional de cuinar-lo. Sé que es feia doncs, en les últimes brases aquestes que sobraven, quan encenies el foc, i aleshores en el forn doncs, anaves posant això, les pebreres, les albergines, els alls, i anaves fent que se cuinaren ahir a poc, I és això, vull dir, també és un plat molt vegetal, com quasi tots els nostres, i que a vegades el barrejaven en navaejo, tonyina, sardines, el que tingueres per ahir, que és una miqueta també cuina de reaprofitament.
Sí, això també, per exemple, és molt d'esmorzar, no? Sí. L'esgarraet per esmorzar.
L'esgarraet, sí, sí. Demaneu-lo, que està molt bo i el fan en molts bars del poble i paga la pena.
I això ja, quan arriba la festa, pues, toquen els chimos, no?
Els chimos, que a València els anomenen pepitos.
Sí, correcte.
I a més és curiós perquè jo crec que no pot haver un aniversari, una comunió... Jo una boda, crec que ja no, una boda no, però...
Una boda no, però m'ha agradat lo de la festa de la Pasqua.
Sí, és efectivament, també és un menjar típic de Pasqua. A més, si penseu en Pasqua, probablement us vindran al cap els chimos, no? Que ja sabeu que són panets xicotets, que porten tomaca, ceba, pebrereta, pinyons, tonyina, ous, llet, etc.
Sí,
no?
sí.
I bé, tots aquests ingredients, excepte la tomaca, crec que apareixen al llibre de Sansoví. Vull dir, per tant, fixeu-vos que estem menjant tradició també, no? En els chimos. I jo crec que són aniversaris i comunions.
I comunions. No, lo de les comunions, no. Per mi és més per a batejos, diguem.
Batejos.
Batejos, millor. I després això... alguna nit de penya, o sigui, en alguna penya en festes, també es mengen els chimos.
Sí. Un altre, que jo que la meva iaia és de Granada, clar, en valencià es diu miques.
Sí, quan me vas passar la documentació, jo dic, miques, mai ho haguera imaginat, perquè clar, és com un castellanisme molt típic dir migas, no?
Sí, el tema és que els plats, jo crec que a vegades tenen noms intraduïbles.
Sí.
De fet, la paella és una paraula valenciana, perquè la paella és la sartén, no? I en castellà, fins i tot, ningú diria plato de arroz con, no sé, vull dir...
Home, dic que algunes paelles són platos de arroz con cosas, y lo voy a decir en castellano porque plato de arroz con cosas.
Però és que fins a aquest punt la tradició culinària gastronòmica és important perquè a vegades és fins i tot intraduïble.
Sí, sí, sí.
Jo les migues, les miques en valencià acadèmic, formal, doncs les he conegudes, sé que n'hi ha moltes variants, que alguns es fiquen el raïm, els altres es fiquen el meló... és un dels plats estos de reaprofitament que jo sempre he conegut les receptes de la meva iaia de Granada i probablement molta gent així d'origen andalús doncs les menjarà molt sovint. Jo crec que ja formen part de la nostra gastronomia.
Sí, sí. A més, jo per exemple me'n recordo això d'unes miques del Pastoret que vaig menjar a Conca i van ser amb raïm i l'ou esclafat enmig.
Sí,
o sigui que també hi ha, a voltes me les he menjat amb ou o sense ou en funció del lloc on estàs, no? Lo que sí que té sempre és l'embotit, diguérem, pel mig.
Sí, sí.
Això sí, jo crec que la persona que li toca estar fent les migues té un braç fort, sí, sí. Que això costa.
Sí, sí, per això té més valor quan t'augmenta.
Sí,
encara.
Exacte.
El carinyo, no?, en el que se sol fer, sí, sí.
Vale, ara ja passem a això, t'he de dir que és la meva perdició, Santi. O sigui, m'encanten les coques, els pastissets, les empanades, o sigui, és la meva perdició.
És que les coques, que abans estàvem parlant si era abans la coca o era abans la pizza, jo estic quasi segur que... I s'han escrit articles sobre això, no? Que sí. És la coca i després aquells li afegissin el formatge i totes aquestes coses, no? Però això sí que està tan impregnada en la nostra cultura, vull dir, jo molts dies me faig això, un cafè net i un trosset de coca.
De coca, sí.
De tomàquet, també n'hi ha de ceba i abaejo... n'hi ha de verdures, també n'hi ha tapades i destapades, que això alguns de fora els clar, feia gràcia, què és això?
Això t'anava a dir, val? Jo, ja sabem, quan te'n vas fora d'ací, pues que hi han coses que no existissin, com les rosquilletes, les llonganisses, i clar, per exemple, me va costar molt intentar demanar xòlecs a Madrid, mm-hmm. perquè, clar, són batidos, no? Però, clar, nosaltres diem xòlec, que és la marca.
Sí.
I després ja va ser l'ultimàtum, les coques. Tu intentaves explicar que era una coca i no se te venia res al cap. Hasta que el més similar que vaig trobar per explicar-ho va ser les empanadilles galegues.
Sí, que no és el mateix.
Que no és el mateix perquè estan com tapades, però jo quan menjava algo similar a la coca, però clar, dins no portava lo que era la ceba, la tomaca i tot això, sinó que portava carn.
I la pasta, perquè la pasta, com tot té el seu secret...
Jo, no és la mateixa.
Vivint fora, vaig intentar fer una coca quan vivia a Alemanya i jo no m'hi sia igual, però ni... Vamos, o sigui, impossible. I jo dic, és que la pasta, el fonament... no té el mateix gust, dic el de dins. I me van dir, que jo no ho sabia, perquè me vaig enterar ja fa uns anys, que li solien ficar suc de taronja a la pasta. No tenia ni idea.
Jo sabia cervesa. Que hi havia gent que li ficava cervesa. Jo, per exemple, vaig fer arròs al forn per tot el món allà a Madrid, però ja la coca no me vaig atrevir. Jo ja no soc tan pastissera, ho sent.
Sí, sí, sí. Jo vaig fer arròs al forn a Alemanya, i me vaig apostar en un amic si trobaria conill trossejat. Si trobava conill trossejat a Alemanya, jo li feia un arròs al foc. No el va trobar. És difícil perquè allò és un animal domèstic.
Sí, sí, sí.
Però a fer un conill en allioli, que després parlarem.
Vale, i ara ja, ja hem anomenat quasi totes les coques, no?, que hi ha.
Sí, a veure, els pastissets també és important, la paraula pasta... perquè, a veure, està una cosa és una pasta, que serien les dolcetes, una cosa és un pastisset, que són els allargaets, que els diem de peix perquè porten tonyina, no?, dins. I diria diverses paraules així derivades de la paraula pasta.
Sí. I després ja passem a les batxoquetes al tombet i les faves al tombet.
Sí, faves al tombet, alguns els diuen al tombonet, ja vam explicar així un dia... que les batxoques i les faves, el tombet o el tombonet, doncs ve simplement de com ho vas cuinant, no? Que li vas donant toms al perolet per a que no es quede tot baix i vaig a impregnar les batxoques i les faves. I això és típic de Vila-real.
Sí.
Això ja ho sabeu, perquè sobretot les batxoques tenen una àmplia tradició en la ciutat. La samfaina de tonyina, no sé si heu sentit aquesta paraula una vegada.
Sí, sí que l'he sentida, però no sé si l'ha minxat, ara ma mare està de dir-me per darrere. Sí, l'has minxat, però jo no me'n recordo.
Doncs porta tomàquets, mauretes, carabasseta, porta pebrera, ceba, tonyina, evidentment.
Sí.
I també sol dur caragols, que és un altre element culinari. La paraula samfaina... vol dir un conjunt barrejat de coses dissemblants, que en castellà és el que anomenem batiburrillo.
Batiburrillo
en valencià samfaina. I n'hi havia una penya que s'anomenava així.
Sí,
no sé on està ara, però la penya samfaina.
Sí.
Suposo que pensant en aquest plat tan típic. I ja dic, el caragol... Clar, quan ve així gent de fora i veu els caragols ahí dins la paella...
Sí, no, 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 no. Hi ha gent que és molt d'això, no, no, no menja.
Però són boníssims i els, sí. Els bars, feliçment, els veig sempre ahí en la Paraoret i han de mantindre's i és una tradició nostra.
Feliçment amb mitja barra de pa per mullar amb el que porten els caragols.
I gaudir de l'esmorzar quan es dicen, quan es torna sí. A poder. Sí, sí.
I ara la que ve a mi m'encisa. La caldereta d'arròs amb carabassa. És que m'encanta.
És que la carabassa és tan fàcil de fer créixer en un hort.
Sí, la veritat és que sí.
Sí, sí, està en molts plats de Vila-real. Mm. I li dona ese gustet i esa substància que no té comparació. Mm. I els empedrats.
Els empedrats, home.
Que sí, sempre hem tingut un concurs.
Sí.
I també variants per
que
ciutats.
No sé com podeu minxar això per la nit, amb el que deu de pesar, Jo me l'he minxat pa dinar i era pesat, o sigui, per la nit ja...
A veure, si sopes pronte i te'n vas per ahí a fer voltes per el poble, sent festes, t'assegure que a aquestes hores tens fam.
Val, o sigui, tens que menjar pa tindre força durant tota sí, la nit, no? Sí, sí. I quasi el dia de després, Santi? Quasi,
bueno, el dia de després en principi no se treballa, no? Perquè són festes, però...
Tindràs també que esmorzar en algun moment, no resopar.
Bueno, ja és el desordre absolut, no?
Ja, sí.
El dia següent.
Sí, i el següent és l'arròs caldós de Vila-real.
L'arròs caldós, jo diria l'arròs caldós de Vila-real, no sé altres pobles, però així es pot fer de peix, fèsols i naps, fèsols i bledes, també en pollastre i conill, que jo crec que el de pollastre i conill és el que més es fa així.
Sí,
l'arròs caldoset en pollastre i conill.
Sí, a ma casa es fa el de pollastre i conill, el de peix no es fa, per exemple.
Sí.
Després teniu abadejo amb creïlles.
Sí, a més és facilíssim de fer.
No, sí, no té que tindre pèrdua.
No hi ha mes o setmana que no falte l'abadejo amb creïlles. Les mandonguilles d'abadejo.
Que bones, estan bones també. I després tenim, així ja, en gran, la xulla.
A veure, és que havia ficat una secció de cars i la xulla, vull dir, entre les cars, no? Ha d'estar ahí, no?
És com la més gran.
I sempre parlem de la xulla al forn, que és la més tradicional i tot el que se li ha de ficar ahí, les quereguilles, la tomaca, el gotet de caldo, l'oli, julivert, alls, etcètera, etcètera, no? Altres cars típiques del poble, la car de bou, que en festes sempre se fa un dia dedicat a la car de bou, que van les penyes.
El tombé de bou.
El tombé de bou, també.
Sí.
És una car que, si no eres d'ací, doncs potser et sembla estranya, però així, però nosaltres
I normal. Sent d'ací, a voltes, tampoc. Jo, per exemple, no sóc molt fan de la car de bou, per exemple. No?
Sí, 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 la cuina és bé, està molt bona.
Sí, sí, sí,
com
està
tot,
clar, està
com
clar.
Com tot en la vida, sí, sí. Bé, i el conill, doncs també ja ho he dit, és molt típic d'ací i en els països del nord els sembla una cosa estranya. Però
inclús ací en Espanya hi ha gent que no minxa conill, no, que no el fa goig molt, això. És que jo crec que els valencians, Santi, mengem de tot, és que no li fem asco, no li fem fàstic a res. No?
Té a veure també que som una cultura, jo crec, molt oberta, perquè així n'hi ha molt de turisme, passa molta gent, hi ha hagut contacte amb moltes cultures, la tradició àrab, la tradició romana, que havíem dit, vull dir, hi ha moltes tradicions que han passat pel nostre poble i això enriqueix sempre aquesta mentalitat.
Sí, abans de començar, m'estaves dient que tu creus que la primera cuina que va arribar així, com més propera va ser com entre la italiana i després la xinesa, no?
Internacional,
perquè, perdó.
Perquè estàvem parlant que a banda de... Perquè, clar, això tot és menjar mediterrani nostre, que fan doncs moltes empreses d'ací que es dediquen a aquest tipus de menjar, però els últims anys van arribar les cuines internacionals, no? I estàvem discutint una miqueta si havia estat primer la italiana o l'asiàtica.
O l'asiàtica,
que va arribar al poble.
Sí, no ho sé, perquè jo t'ha parlat d'un establiment que jo crec que l'ha vist tota la vida. O sigui, però clar, no te sabria, no sabria dir-te, no? És com què va ser antes, el pollastre o l'ou, no? Com es diu això?
Sí, jo recordo que al principi d'arribar en concret l'asiàtica em diuen coses raríssimes del que podies menjar ahir, on havia anat
mai,
que si podies menjar formigues o no sé què. I jo, clar, vaig anar i vaig veure que n'hi havia plats que, a banda d'estar molt bons, eren molt similars al que ens podríem fer nosaltres en casa nostra.
Sí, perquè...
Però que va ser realment una innovació, perquè quan era menut, cuina
xinesa,
cuina asiàtica,
sí,
o xinesa.
Sí, realment, si ho penses, el wok que diguem que és com el més conegut de la cultura asiàtica, que són els espaguetis, diguem, no deixa de ser una pasta, i que també van canviant el que li fiquen, les verdures o la carn o el peix, pues també seria com la nostra paella o la nostra olleta, que la vas canviant.
Sí, a tota hora que parlàveu de les formigues, fa pocs dies la Unió Europea va permetre la comercialització dels cucs de la farina per raons culinàries.
Sí.
Que en algunes tradicions gastronòmiques ja es menjaven. Però...
Ja es diu que en aquest programa culinari a la televisió que pues també a voltes les fan proves i diuen que sí que els insectes en altres parts del món es comercialitzen i així no s'arriben a comercialitzar. No sé si dins d'uns anys doncs ens acostumarem, no, a menjar gris a casa, no ho sé.
Jo suposo que és com tot, no sé, però així potser som dels millors candidats perquè, pel que he dit abans, que estem acostumats a que passen moltes cultures i som molt oberts també en l'àmbit gastronòmic. M'havia avisat que dos cuines internacionals més que han arribat seria l'Ara, que els kebabs fantàstics,
sí,
que a mi personalment m'agraden molt.
Sí.
I bé, molts més plats, vull dir, que seria com la paella d'aquest tipus de cuina, no? El plat estrella, però hi ha moltíssims més interessants.
Sí,
no?
Els del menjar ràpid, que seria com l'hamburguesa, que és com el més exemplar, i ara mateix jo crec que el que més de moda està és el sushi. Per exemple, el sushi m'encanta, o sigui, m'encisa, i hi ha gent a lo millor que com que no li agrada que a lo millor estiga tan cru o el peix, però la veritat és que estava.
Però els que saben d'això sé que hi ha moltes variants de sushi, i ja són paraules japoneses
que
desconec ara mateix.
No, jo ja hi són. Senyale el dibuixet que està a la carta.
Sí.
I jo crec que després d'haver menjat tot això ens fa falta el postre, perquè sense postre no s'acabeu menjar, Santi?
Sí. I així, vam parlar un dia específicament, doncs, per exemple, de les pilotes de frare, que ja sabeu que van ser els anarquistes, probablement, els que van ficar-hi ese nom, dels pasqualets, estos rotllets així en crema. Evidentment, de la fruita, perquè vull dir, això està ple de tarongers, però també hi ha molts altres tipus d'arbres, hi ha pruneres, hi ha tot tipus de fruita disponible tot l'any, de temporada, però també elaborats, no? Com els que he dit, els pastissos, els dolços, que així jo crec que no poden faltar, sobretot, en diumenge.
En diumenge, no? Jo en diumenge sempre demane pilotes de frare, o sigui, que és com la culminació de tota la setmana, en
aquesta
pilota de frare, tota la il·lusió. Doncs bé, se'ns queda algo per puntualitzar, Santi?
No, simplement que pensem, no, que ara, doncs, malauradament, els negocis relacionats amb la gastronomia estan tancats o tancats parcialment, per si poden fer menjars per emportar, que pensem en la nostra gastronomia estos dies, la importància que té, que espere que ressorgisca amb força, però que si podem, almenys en els negocis que continuen fent menjar per emportar, doncs, col·laborar d'alguna manera... Doncs, perquè és un treball, no? És un treball que té molt de valor afegit. Jo no diré el que va dir este ministre, sinó el contrari. Molt de treball darrere i que transmet i aporta, doncs, el que nosaltres som com a poble també. Així que mantinguem-la viva, com siga, i bon profit a tots.
Sí, això que mos has dissat en molta fam, Santi, i per puntualitzar, no? És que jo crec que la restauració és part del nostre oci.
Sí.
O sigui, jo crec que tot el món, quan arriba el cap de setmana, es reunís al voltant d'una taula, ja siga a casa o en un restaurant, i és el que mos fa pues, estar en els altres també, no? La taula és com essencial en aquesta part, i a més jo crec que durant aquests anys la cuina s'ha desenvolupat moltíssim així a Espanya. Crec que tenim una difusió internacional molt àmplia, que hi ha molts d'estudis als seus voltants, i que ja és hora de que a les personalitats i a la gent d'ací d'Espanya se la fique en valor com cal, perquè si fora se la tracta bé, Doncs així, nosaltres tenim caupala, no?, perquè arribi a Idal on se mereixen.
Efectivament, així que alcem els ànims, que hem de pensar en positiu.
Sí, tots hi irem i tornarem a les taules i potser als nostres restaurants, que s'ho curren molt, encara millor. Doncs, Santi, me'n vaig a dinar, que ja no puc més.
Fins, jo també.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.